els podcasts de Ràdio Estel.
Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Filosofia Millennial amb Leo Espluga.
Camarada Espluga, què tal? Bon dia.
Molt bon dia.
A tothom se li traba la llengua, eh?
A mi el primer.
Ah?
A mi el primer, però m'ha fet molta gràcia.
Això passa. No m'havíem viscut mai, això. Crec. Escolta'm, filosofia millennial. Uh-huh. És a dir, per mi.
Sí, per tu. Filosofia pels millennials.
Ara. Què ens parles avui?
Del somni.
Somni de somiar o de dormir.
Somni de Shakespeare, de Sueño de Noche de Verano. És broma. Somni de...
Uau, com estem avui.
Estem
som... Ets Shakespeare, ja, tu?
Sí, m'agrada molt Shakespeare. M'agrada molt Shakespeare.
Som dos.
Òbviament, com una dada que hi ha en cliché rere cliché, fins a convertir-se en una meva impersonalitzada. I, bueno, cap allà anem. Però del somni...
Per cert, que s'estrenarà, si t'interessa... Shakespeare. De seguida entrem en qüestió, eh?
Sí, sí, no, està bé. Parlar de Shakespeare està bé.
S'estrenarà Macbeth al Teatre Lliure, amb un planter brutal, eh?
D'en somni, no?
D'en somni. Uau. Uau.
Sí, no, millor que no m'he de dedicar a la comèdia, jo.
Va, el somni. El somni. Per on ho comencem, això?
Doncs... Clar, evidentment, no és que parlem del somni en abstracte, o sigui, parlarem del somni, però en un sentit zambraniano del terme. I perquè l'altre dia vaig estar llegint sobre això, bàsicament, i em sembla prou interessant, vaig estar apuntant coses, vaig dir, ostres, això... Hi ha un parell de coses que em semblen interessants, no? Sobretot, jo llançaré aquí, com es diu això, com una frase,
sí,
de... Una mica com oracle de Delfos.
Val.
No? I llavors ens plantegem una pregunta a la que va això, no?
I a partir d'aquí debatem, eh?
Sí, bueno, començarem, però a veure què et sembla, no?
Val.
Zamorano diu, cierra los ojos y mira, no? Llavors és una cosa que ressona amb nosaltres, no ens sembla absurda, però si ens farem a pensar-ho, què és un enigma o és un sense sentit? Un absurd? No? Aquí seria el que ens hauríem de preguntar. No sé.
Jo no crec que sigui un absurd. L'altre dia ho deia, em sembla, en aquest mateix programa, que jo crec que hi ha dues frases que han marcat, si més no, la meva vida professional. Una és on vaig estudiar, hi havia on vaig estudiar ràdio, un dels llocs, vaja, hi havia un lema molt important marcat a la porta, que deia, habla para que pueda verte. Jo crec que això defineix la ràdio.
És el rotllo, és el mateix estil de frase.
Habla perquè pugui haver-te. I un altre és el lema que tenim precisament en aquesta emissora, que resa, mai millor dit, Ràdio Estel, escoltant, sentiràs. Que també està molt bé.
Aquesta m'agrada.
I també és el rotllo. Per tant, compro absolutament.
Compres,
la
eh?
Frase.
Bé. És una cosa que m'ha quedat això... És algo que últimament jo estic molt capficat en això, per dir-ho d'alguna manera. I és en la naturalesa iniciàtica que pot tenir la filosofia o el pensament. O sigui, com notes les coses... O sigui, com l'obertura de possibilitat, no? O sigui, algo iniciàtic, no?
Sí.
I en aquest sentit, tanca els ulls i mira, no? Si ho diem en català... Més que una reflexió filosòfica en un sentit d'anem a estructurar un pensament, anem a intentar dir alguna cosa, cierra los ojos y mira és una manera de col·locar-nos en un espai. De dir, vale. O sigui, Zambrano no ho utilitza com una eina per analitzar alguna cosa, sinó que col·loca una situació. No? Diu, tanca els ulls i mira, i ara comencem. No? Ara tu i jo ens podem entendre.
A partir d'aquí som-hi. Sí.
Som-hi, no? I és algo que crec que és molt important en el pensament, aquests... Vale, anem a col·locar-nos aquí, que és una cosa que reivindica molt precisament Miguel Morell. Jo crec que és el filòsof més important que hem tingut aquí, o sigui, que tenim, que encara és viu. I ell és gran lector de Maria Zambrano, no? jo sempre dic que és l'únic autor que tolero que parli Maria Zambrano i m'agrada el que diu, i em sembla interessant. Ell diu una cosa molt maca.
Per què? Per què? Per què? L'únic autor que toleres que parli de Zambrano?
Perquè l'entén de veritat, no? I parla i fa expandeix el pensament de Zambrano.
Com
no?
L'hem d'entendre de veritat a Zambrano?
Llegint-la, sentint-la. No, ell, Miguel Morell és un filòsof que la sent. No és un filòsof que intenta explicar o sistematitzar Zambrano, sinó que és un autor que busca comprar el seu deliri. No, li tanca els ulls i mira. O sigui, ell entra dintre del... accepta el joc de Maria Zambrano.
Tanca els ulls i mira, i ja començo a entrar en debat, eh? Tanca els ulls i mira, podríem simplificar-ho a... pensa?
No, perquè el pensa va després. Aquesta és la cosa. Quan... I va molt de mà amb el que anava a dir ara, de quan... si pensem en Plató, no? I com, comencem amb el mite de la caverna, que en realitat és com bueno, l'alegoria de la caverna, que és potser el moment on es funda realment, o sigui, el moment més emblemàtic i icònic de la història de la filosofia, en un sentit que ha estat una mica pervertit, però des d'un origen és un moment absolutament legendari. La gent s'acostuma a oblidar de... la gent parla del mite, però s'acostuma a oblidar de on es situa aquell mite, no? Clar,
rapidíssimament, per la gent que no el conegui.
Un dia parlem d'això, si vols. Sí, sí, és interessant. Sí. Per parlar bé d'aquest tema, que no està molt pervertit. Passa a la República i el Sòcrates estan debatint i sobre les qüestions polítiques i de més, i porten molta estona debatint. I ell vol explicar el procés de coneixement, no? I llavors li està explicant a un, que no me recordo el seu nom ara, però això, per desgràcia, fa molt que no ho he llegit, i li diu, imagina un tal no sé què, o sigui, imagina una cova on hi ha un tal. I llavors li pregunta, ho veus? I l'altre li respon, ho veig. Llavors diu, molt bé, podem començar. Que és una tonteria, però és aquest punt. No com, ho veus? O sigui, tenim la imatge, no? Vale, som-hi, doncs.
Va, és una mica el que acabem de fer ara mateix. Que és, planteja el tema i a partir d'aquí debatim.
Exacte. O sigui, és fer el que es diu en filosofia una propedèutica.
Una?
Propedèutica.
Val, que ha traduït?
Preparar. Vol dir una propedèutica, vol dir una crítica prèvia, una col·locació de context.
Partir des d'un mateix punt?
Fer neteja per... Això és una cosa molt important quan es debat amb algú, en un tema dialògic, no? O sigui, tindre un debat amb algú no en un sentit de voler tindre la raó, sinó el que diem sempre, de voler tal. És molt important aclarir els punts base. O sigui, si ara et dic, tanca els ulls i mira, estàs entenent el mateix, més o menys, que jo. Llavors, a partir d'aquí, et puc explicar la moguda que et volia explicar del somni.
Val.
Clar, és que hem fet una...
Sí, boníssima, aquesta, eh?
Hem fet una performance aquí,
sí. No, però quin dia no és una performance, aquesta secció, també t'ho dic.
Ja. Això és metanarratiu, tot.
Va, també vull, trobo. En fi, va, enllaça-m'ho tot amb el somni.
Bé, clar, anem a donar una altra volta més. I llavors, aquí és on, això ho vull dir bé, ho porto apuntat i ho vull dir bé, perquè hi ha noms i de més.
Està bé que un dia ho vulguis dir bé.
Això és, clar, perquè és la dedicatòria que René Char, que no sé si es pronuncia així, René Char, suposo que es pronuncia, la dedica a un llibre que li dona a Maria Zambrano. I diu així, la dedicatòria és todo aquello que tiene el rostro de la cólera y no levanta la voz.
No? Uau.
I vaig, hòstia, això... No? I què carai té això a veure amb el somni? No? Todo aquello que tiene el rostro de la cólera y no levanta la voz. És el context on està escrivint això, Maria Zambrano s'està exiliant... I René Char és un poeta de la resistència francesa, o sigui, com el context és bèstia, no? Però diguéssim que allò que té el rostre de la cólera i no levanta la voz no vol dir que no es pugui expressar. En aquest sentit, té una naturalesa similar que la del somni. O sigui, el somni és molt curiós perquè, sens dubte, és algú que codifica... és una cosa que influència, però és una cosa completament aliè. És una cosa molt estranya, no, el somni? I el més interessant de tot és que el Zambrano sempre diu que la vigília ve del somni. O sigui, com el ser humà ve del somni i es desperta. Però el somni és el primer. Sempre. És l'originari.
Val.
O sigui, l'ésser humà, en aquest sentit, diu ella...
No... Som somiadors per naturalesa?
Sí. En tots els sentits. O sigui, inclús, jo sempre penso aquí en el quadre, en el gravat de Goya, de los sueños de la razón producen monstruos, no? Uh-huh. Una mica,
o sigui, sí, sí, sí.
Tots els somnis i somnis, no? Però sí, totalment. O sigui, i aquí és una cosa que cal preguntar-se, o sigui, perquè és important, perquè el que Zamorano està dient aquí és no som certs, que aquí és una mica la seva lluita contra la racionalitat establerta i la reivindicació de l'irracional en tant que somni, per exemple, que és no som certs matemàtics, en un sentit estricte de la paraula. Les matemàtiques són una invenció creativa. No som certs que ens estructurem de manera quadrada. Som certs que venim de la nit de les tenebres, que és el somni, de la incertesa del somni, de la estranyesa del somni, i ens despertem. I quan ens despertem ens hem de fer càrrec d'allò que ha passat a la nit. O sigui, som certs que tenim aquesta profunditat o aquest abisme, en realitat, no? Que és un misteri, i no podem renegar d'ell. Això és interessant. Tampoc l'hem d'analitzar, això és una cosa que també Zamorano jo crec que no diu explícitament, però sí que implícitament ho deixa entendre. El que jo estic dient ara no vol dir analitzem els somnis. Zamorano no està dient això. Jo no estic dient Jung, Freud, psicoanàlisis, simbolismes, anem a analitzar els somnis. Perquè això és aplicar precisament la racionalitat del dia a la nit. És un moviment il·legítim. No? Zamorano no està parlant d'això. Zamorano està parlant d'algú molt més abstracte, d'algú molt més delirant, d'algú molt menys explicable. No? Que és, bàsicament, que ens hem de prendre en sèrio el somni. Perquè si no...
Per què?
Clar.
Anem aquí.
Perquè si no passarà allò que és una cosa que jo crec que la gent l'entendrà, encara que és una cosa estranya, si no mai passarà allò de... per mi, un dels conceptes més macos que té Zamorano és el de despertar-se somiant. Despertar-se soñando, no? Que és el moment de claredat, el moment on un veu el que veu, no? És despertar-se somiant. I despertar-se somiant no vol dir entendre una cosa racionalment. Perquè jo et puc explicar mil vegades que Zamorano diu això, i Zamorano diu allò, i aquest filòsof diu això, i tu ho pots entendre perfectament, no? Però... No està travessat aquell coneixement. No ho has vist, diguéssim. Ho has entès, però no ho has vist. No? Potser algun dia ho veus, no ho sé. Però llavors despertar-se somiant té a veure amb això. Amb tindre aquella certesa d'estar despert, però jo estic entenent tot això que està passant aquí, ho estic veient, estic cuerdo, no estic en la folia.
Sí.
Estic inspirat, però no estic boig. No? És una línia molt, molt difusa, però estic inspirat, però no estic boig. Per tant, entenc, analitzo i veig el que he de veure o no he de veure, però al mateix temps estic en un estat de somiant. O sigui, estic en el món oníric.
És una... Ara em diràs, no, l'ésser humà en general, sí, val, d'acord. Però el que inspira o pensa o creu, per entendre'ns, hi ha idees, és el filòsof. És on el filòsof hi veu més clar?
En les idees.
No, en aquest moment.
Sí, jo crec que sí. Jo crec que sí, eh? O sigui, com un altre filòsof et diria que no. Jo personalment crec que sí, perquè també jo és el que jo hi crec, també. O sigui, com això és una cosa... Jo tinc aquí el meu voto de fe. O sigui, jo tinc aquí posada la meva fe i tinc posada aquí la meva creença i la meva experiència. Si és més intransferible o no aquesta experiència, no ho sé. Jo intento que sigui el més transferible possible. Però jo sí que crec que precisament que és una cosa que... Últimament parlarem més de Plató, perquè estaria bé, jo crec, parlar de Plató. Per diversos motius. Primer perquè és el pare de tot això i està bé parlar d'ell. I sobretot perquè millor estic reconciliat amb Plató. És una cosa important.
I et desemprenyat també amb Plató. T'has emprenyat amb molts filòsofs.
Amb gairebé tots, però com tothom que li agrada la filosofia, al final.
Sí?
Sí, perquè allò és com un... Això és una paraula molt, molt, molt centenial, que és un battle royal, la filosofia. O sigui, la filosofia...
Ho és. Molt centenial.
La filosofia és, bàsicament, un todos contra todos. No? Aquí tothom es fot de pinyos, i llavors, si esculls un, estàs contra els altres, més o menys.
Tu davant d'una idea filosòfica, d'un pensador, d'un filòsof, d'un relat, del que sigui, però filosòfic, el que fas... O sigui, la teva evolució respecte a aquella idea o a aquell pensador és llegeixo i comprenc. llegeixo, comprenc i discuteixo. Llegeixo, comprenc, discuteixo i entenc?
Hauria de ser així, però no és així.
M'has entès o? Igual
sí,
ara
sí,
he fotut un rotllac
important. No, entès, entès, però sols més aviat llegeixo una frase o escolto de segones, discuteixo, 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 discuteixo. Llavors, torno a llegir i dic, hòstia, era burro, per què he discutit tot això? Estava equivocat. O sigui, és, o sigui, idealment seria molt més, com dius tu, però és molt més erràtic. És molt més terrible. Clar, què passa? Ens hem oblidat d'una part important, que és com visc, no? És com llegeixo, entenc, experimento... Uh-huh. I a mi una cosa que reivindico, clar, com a zambraniano aquí, senteixo. Sento.
Sento.
Uh-huh. Sento. I últimament estic utilitzant una cosa que abans la destriava una mica, perquè és com... quan em diuen mítics mètodes racionals, no? Uh-huh. Com de, o argumentació, no sé què, sí. L'acadèmia s'ha d'escriure així, no sé què. Estic pensant en algunes figures concretes. Et diuen bàsicament com...
Vols dir-ne alguna?
Has de dir... No cal. Que jo encara estic estudiant. tampoc cal. Que diuen, no pots dir... Com que dir, jo sento que...
Sí.
És com... Saps? És a dir, com... Creiem que, donades aquestes circumstàncies, pensem... I últimament, uh-huh, jo dic, pues sento que no sé què. Sento que això no sé quantos. Perquè sí, perquè és important també que et fa sentir una idea. O sigui, com sents una idea.
Ja saps que tu proposes un tema i a partir d'aquí... Saps? Així va aquesta secció i així m'agrada que sigui. Uh-huh. Però... Com se sent la filosofia?
Clar, aquesta és una pregunta molt interessant, jo crec. Pues no sé, se sent de tantes maneres com filosofies hi ha, suposo. Jo et puc respondre com la sento jo.
Val.
O com la sent la gent que jo respecto. Uh-huh. Doncs...
Bé, tu respectes o no respectes?
Sí, això sí que és veritat.
M'està quedant bastant clar.
Soc una mica hiperbòlic, sí, és veritat. Jo crec que la filosofia t'hauria de fer... La filosofia és... O sigui, pot ser molt... Pot ser molt feixista.
Sí?
Sí, sí. Pot donar un sentiment molt... Molt de l'heroi de la modernitat, molt del geni, molt de la sobrepotència humana.
La filosofia pot ser molt feixista en tant que el que exposa són idees i les idees són el que mouen el món?
Poden moure el món. No crec... O sigui, que mou el món, evidentment, és el capital, no? Però les idees importen molt. No? I la filosofia pot ser feixista, molt feixista, però perquè pot donar rienda suelta a un munt d'idees, o sigui, pot, uh-huh, pot justificar moltes coses, o sigui, com hi ha els filòsofs del règim, vull dir, com... Uh-huh. I al final hi ha certs sentiments de grandesa, de... Uah! O sigui, Fichte, Alemanya, el gran no sé què, Wagner, que tot cap amunt, uh-huh, no sé si m'explico, no?
Sí.
Però al mateix temps, jo crec que la filosofia es pot sentir... almenys així com jo m'agrada sentir-la, amb una sensació molt maca de llibertat i al mateix temps dependència. Que és una cosa que jo últimament...
Oh, és que introductori, això, eh?
No et pensis. No? Jo l'estic explorant molt i m'està agradant molt aquestes idees. Vull dir, llibertat perquè et sents autònom i tu sents que entens i sents que comprens i això et fa sentir emoció. A mi m'emociona molt, no? Sí. Com alegria... excitació, sobretot. A mi m'excita molt com de... rotllo... revolucions, no? Estic alterat en un bon sentit de la paraula.
Sí.
Però al mateix temps, tot allò que tu estàs entenent, t'ho estan regalant, t'ho estan donant. No depèn de tu. No, o sigui, com ets dependent del que et digui l'altre. I en aquest sentit crec que és algo molt maco, perquè tu estàs... És una cosa que no pots fer tu sol mai. I aquí, hi ha molta gent que es pensa que sí, i aquest és el gran error.
La vida del filòsof és una vida una mica solitària, no? O almenys així ho percebem els de fora.
No, em farà citar Quevedo.
Quevedo, aviam. Quin dels dos?
Quevedo el bo. Quevedo el bo. Quevedo el bo.
Quevedo el bo, eh? Doncs va, sí. Quédate.
Anava a fer-ho jo, però t'he dit no facis. Quevedo el poeta, carai.
Escriptor, sí.
Que, com em diu aquell poema... En paz... Ai, mare de Déu.
Digue'm què ve dir.
Seria un bon avi, si ho sapigués dir ara. Diu, bàsicament, com en paz retirada, dialogo con los muertos. O sigui, uh-huh, com, és un poema molt famós, molt maco. Doncs, bàsicament, filòsof dialoga amb els morts, no? I per això és tan maco, perquè estan en diàleg. Però un bon filòsof no té una vida solitària. Jo cada cop estic més en contra d'aquestes tonteries. Qui té una vida solitària...
Aquestes tonteries, eh?
És un solipsista, és un cínic, un nihilista. El filòsof que disfruta, que afirma... O sigui, no tots hem de ser Nietzsche, no? Perquè Nietzsche va viure la condemna de la soledat i mira com va acabar. Automedicant-se, boig, perdut, abraçant un cavall, plorant, i 10 anys al llit. Senil amb la seva germana allà modifica. Pues no, jo no, un filòsof no hauria de voler acabar així, no? O sigui, els filòsofs, jo crec que... És un fantasma la solitud, també, per la filosofia. O sigui, és un fantasma que... És una ombra, d'aquestes altres ombres que són grosses. Realment, després no... És una cosa molt petiteta, no? Que l'ombra sembla gegant i és una tentació, també, no? La solitud, perquè a la solitud els grans pecats apareixen molt, no? La soberbia... La soberbia... La solitud et porta a la soberbia, jo crec, no? També. Que és el cinisme. El cinisme és la soberbia, és el mateix, jo crec.
Ara em deies, la filosofia és un home molt petiteta. En tant que no arriba a la població, això m'interessa.
No, en tant que...
Moltes la població, vegades... com si el filòsof no fos població.
A ratolí, no, entremaliat.
M'has entès.
Perfectament. No, però en tant que... igual que pel poeta hi ha el fantasma de la bohèmia... No? I de aquesta vida de l'alcohol i els baixos fondos i sí, tot això, però també és un ombra. És un ombra que després te n'adones que...
Món de la comunicació com també és un ombra, això. Eh?
Gegant, exacte. I com escriuré si no estic tal, si no em passen aquestes coses...
Que això
i
no
si,
passa, eh?
I si em desintoxico... Això és un problema que tenen molts artistes, no? Si em desintoxico, com crearé?
Sí.
I després
sí.
Poden crear, òbviament que poden crear, no? I creen coses meravelloses. Però és un fantasma. No, i pel filòsof, la solitud és el seu fantasma. No? El recluir-se, no? L'anar-se'n a les muntanyes. Però aquí està l'ensenyança de Nietzsche, per mi. Que és com... Que ell no es va aplicar, però va ensenyar. Per què la va ensenyar? Perquè ell no va poder fer. No? Nietzsche sempre diu que ell parla de salut perquè és un malalt. I llavors sap el que és la salut, perquè està malalt. No? I què fa Zaratustra després d'anar-se'n a les muntanyes? Un dia baixa, no? I diu, bueno... Això està molt bé, d'estar aquí a les muntanyes, reflexionant i connectat amb no sé qui. És una mica com a l'Uatremoló, no? Que estic allà, estic a les muntanyes, però aquí no em fa cas ni Déu. O sigui, com això no té cap mena de sentit.
Sí.
He de baixar a parlar amb la gent. O sigui, m'he de... I després baixa la gent, baixa al mercat i se n'enfoten d'ell, no?
Te rebaixa una mica, eh?
Exacte, però no és la solució estar allà dalt, no? O sigui, com el filòsof... Perquè llavors és com... llavors és egoista. Llavors, per què estàs fent tot això? No, o sigui, com per què estàs fent tot això, si estàs tu sol recluït?
No, però en teoria per baixar i explicar-ho, no?
Clar, però no mai baixen. Hi ha molts que no baixen mai. Estan a la seva talaia de l'acadèmia, a la talaia de les publicacions, a la talaia de...
La publicació ja és fer-ho, no?
No sé tal com està el mercat editorial, no sé què dir-te. O sigui, literalment, crec que aquestes, el 90, quan era el 98% dels llibres dels catalans, és una bestiesa qualsevol. Si us interessa el tema, busqueu per internet, perquè la gent fliparà. O sigui, és molt heavy. El mercat editorial és un problema greu. O sigui, com no va en broma, hi ha una sobreproducció molt forta, i al final tot es torna una mica... hi ha una cosa que crec que avui en dia hi ha, que és un deliri o una falsa sensació de rellevància, no? On tots aquests autors i autores escriuen, es publiquen entre ells, es comparteixen entre elles, però allò no ho llegeix ningú.
Deixa'm dir una cosa. Faig publicar una queixa.
Digues.
Val.
Dispara.
Ara que estaves parlant del món editorial, és que ahir em va passar una cosa que em vaig quedar frapadíssim, però de veritat, eh? Vaig anar a comprar un llibre que tenia moltes ganes de llegir, és un llibre de... ja me'n recordaré. José María Arguedas, és un, si no el millor literat i escriptor peruà, un dels millors. Vaig anar a una llibreria molt coneguda del centre de Barcelona, on hi pots veure molt color verd. I vaig dir, mira, vull aquest llibre, estic buscant a aquest llibre, suposo que aquí el tindreu perquè és molt gran, això. Va buscar i em va dir, home, però això... Aquest era el to, eh? Home, però això està descatalogat. Què vols? Que és de l'any 88? Vaig pensar, hòstia.
Com si fos... com si fos l'Antic Testament, directament. O sigui, quina animalada. Quina animalada.
No?
Ja, a mi m'ha passat això també.
Però què vol dir això?
Com si fos...
Llevas tants llibres... O sigui, no publiquin partitures de Mozart. Saps el que et vull dir?
És que és...
Són més antigues, descataloguin-les ja.
No, però és que... No tenia cap mena sentit. El mercat editorial, un llibre del 2005, es veu algo com antic ja. Jo no el 88.
Però i què? Però el 2400 interessa llegir aquest llibre.
Exacte. O sigui, el problema és que no hi ha una tasca de... O sigui,
què vol dir això?
Com es produeix de manera compulsiva... No es busca tindre un llegat i construir una biblioteca editorial.
Ah, llavors on queda la... Ara sí que fem filosofia. On queda la raó?
No, clar.
Del pensament?
No existeix. O sigui, això és el que... Però és que això no n'hi ha. Això ja ho deia... Perquè és un mercat editorial. És un mercat, és una empresa. O sigui, com la gent a vegades s'oblida. O sigui,
quan... La sapiència no hauria de ser un mercat.
No, clar que no.
Entenc que el món editorial
sí. Però la sapiència està reificada i subjectivada en un món que explota recursos. Llavors, és el que hi ha, no? En el pitjor dels sentits possibles. És una cosa que és important recordar, això que estem dient ara, perquè moltes vegades, amb els llibres, la gent es pensa que és com una fora del capital, no? Uh-huh. No, els llibres, què? Els llibres que han de ser una empresa, els llibres que han de ser un comerç. No, però són igual de mafiosos. O sigui, com... Són igual de mafiosos, igual d'explotadors, igual de precaris, igual i els imposts i el capital s'imposa igual.
Això hi va publicar al Twitter, que li agrada.
O sigui, gràcies. Aquí, jo vaig cremar en Pons. Jo vaig cremar en Pons. No?
Ja després ja...
Acabaré jo sol a la Talaia, però no perquè vulgui, no, sinó perquè m'ho fotut allà. Flash!
Baixaràs a la caravana.
Baixarà...
Escolta'm una cosa. Deixa'm fer-te dues preguntes finals i ho acabem, això.
Digues.
La primera, que em sembla no és la primera vegada que t'ho pregunto, però tret tot el debat que hem tingut avui o tot el tema que hem tingut avui, està molt bé treure-ho de nom. Com apropem la filosofia? T'estic dient la filosofia a la gent, no la gent a la filosofia. Que em sembla que són dues coses molt diferents.
Jo crec que... Jo això crec, o sigui... és que, evidentment, no sé qui vas donar una resposta curta. Quan Hermann Hesse escriu Siddhartha, no? Jo ja, aquell llibre, bueno, està bé, jo el recomano llegir, sobretot si no el llegiu massa, però hi ha un moment on ja, a mi em va quedar com atrevessat, no? Que és on descriu la primera vegada que veu el Buda, no? I descriu com camina. Només diu això. I jo em vaig quedar com... absolutament fascinant, no? I vaig dir, buah, aquí hi ha alguna cosa. No? O sigui, el personatge no diu res, però només com descriu la manera que té de caminar i de moure el cos, jo vaig dir, aquí hi ha alguna cosa. Hi ha d'haver-hi alguna cosa, no? Doncs pues així. O sigui, jo crec que qui és radiant, no? O sigui, com si desprens... O sigui, com si el filòsof desprèn aquella alegria, o sigui, com té aquella capacitat de ballar en tots els sentits, aquell d'un nitxe de ballar en tots els aspectes de la vida, no? Com, si és un ball tan fascinant, no? Uh-huh. Així jo crec que és com s'apropa la filosofia a la gent. O sigui, com, és, perquè llavors la gent dirà, ostres, què hi ha aquí, no? Quan algú té una serenor i està en pau amb la vida, per exemple, o té una... desprèn alguna cosa, la gent s'interessa per allò. Perquè és com que hi ha alguna cosa, jo vull saber què hi ha aquí. No? És com això de que hi ha aquí el cavaller de la fe. Quan el cavaller de la fe salta i balla i es mou i porta l'infinit al present, tu el veus i et quedes... dius, uala... No?
Dos cosetes i et faig la darrera pregunta. A mi m'ha quedat clar, coneixent a Leo Espluga, que un filòsof sobretot és dues coses. Un, bona persona. I dos, el que es complica per no quedar bé i dir... Fàcil, no? Si voleu apropar la filosofia, teniu la caravana a Radio Estel. Leo, fes-me la conclusió del somni, va.
El somni ens ensenya que no som subjectes, que el jo no mana, però no per això no deixem de ser lliures.
Camarada, que vagi molt bé. Fes la propera setmana.
Has escoltat Filosofia Millennial, un podcast amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
podcast de Ràdio Estel.
Contra els virus i les malalties, la millor defensa és un bon atac. Immunització contra la bronquiolitis pels nadons nascuts entre l'abril del 2023 i el març del 2024. Vacuna de la grip per tots els infants entre els 6 mesos i els 5 anys. I la de la grip, més la de la Covid, per reforçar la immunitat dels majors de 60 anys. Persones amb alguna malaltia crònica, dones embarassades i professionals de la salut. Vacuna't. Demana-ho al teu CAP o punt de vacunació. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.